altres òrgans de govern. No sé si en aquest punt hi ha alguna pregunta i si no passem directament al punt número 35, que són precs, preguntes i interpel·lacions. Endavant, senyor Ramon Gutiérrez.
Sí, molt ràpidament, que sí que ens en volem anar tots a casa. És un prec. L'altre dia vam llegir a la premsa que el govern reprenia la idea de convertir la Biblioteca Central en una sala d'exposicions municipal, que era un projecte condicionat a la construcció de la nova Biblioteca Central al parc de Ramon Barnils. Els voldríem fer el prec que, bueno, al ple de juliol vam aprovar una moció del Partit Popular que instava a debatre el pla d'equipaments de forma conjunta a tots els grups municipals. Creiem que, bueno, que és, deu haver sigut un error el ja expressar d'una forma pública en què a què es destinarà un edifici sense haver tingut aquest debat, i en tot cas doncs, instar a que es constitueixi aquesta comissió al més aviat possible. Gràcies.
Gràcies. Alguna pregunta més? Senyor Jordi Grado.
Gràcies. És una pregunta i un prec. La pregunta, i els prego que no responguin que són els ulls de la ciutat la resposta, perquè els ulls de la ciutat no funcionen. L'hem posat a prova amb diverses veïnes de Sant Cugat i al cap d'un mes encara es pren resposta. La pregunta és: quin canal podem utilitzar els regidors quan les veïnes ens comuniquen que tenen alguna incidència remarcable, com amb la via pública, una vorera aixecada, o que han trobat runa llançada on no toca? Quin canal podem utilitzar perquè sigui això àgil? Perquè els canals establerts no funcionen. I el prec seria: els preguem que d'alguna manera revisin la climatització dels autobusos i també les marquesines, perquè també ens han fet arribar algunes ciutadanes que no funcionen bé. Gràcies.
Disculpeu que ho he fet malament, que hem de donar resposta a cada pregunta. Bueno, ara un prec. Bé, doncs prenem nota. Gràcies. I per la pregunta del senyor Guirado, senyor Cristina Pereira.
Tots els aspectes que comenta de manteniment, marquesines, tot això, normalment, no és que no funcioni el sistema funciona, arriben les observacions, les incidències, als departaments que toca. Vull dir que amb això no ha de partir, perquè arriben. El que passa és que l'altre és donar-los resposta i que es pugui donar una solució, val? Perquè hi ha coses fàcils de solucionar i coses que tarden més. Sí que si tenen, deixin pensar, si tenen una urgència, doncs quin és el canal que s'haurà d'utilitzar per poder ser més pràctics tots, no? I si em permet, doncs jo això ja li comunico, però sí que el sistema funciona, i s'hauria de donar resposta. Ara ha dit que en un mes potser no se li dona. Estem intentant nosaltres donar respostes. He de dir que la majoria de governs ho intenten. Hi ha un volum molt gran d'incidències, ja només per part dels veïns, sinó per part dels mateixos inspectors, els serveis tècnics de l'Ajuntament. El que passa que hi ha solucions fàcils i hi ha solucions que depèn d'un pressupost més elevat, que ja potser s'ha de fer una licitació, etc, etc. Per això, entre altres coses, per aquestes petites incidències, doncs ja heu escoltat a l'alcalde dir que volem potenciar la brigada per poder donar resposta més ràpid al ciutadà. Però d'aquestes urgències ja els diré quin és el canal adient. Gràcies.
Gràcies, senyor Ramon Marcos Rodríguez.
Gràcies. El meu cas és una pregunta. És preguntar si Hora Bruixa recibe subvenció municipal, porque en Vox en Cuad no vamos a permitir que una entidad que recibe subvenciones municipales se apropien del espacio público sin los permisos correspondientes, como han hecho en alguna ocasión que hemos constatado, como el día, por ejemplo, que pusieron una mesa para promover el aborto. Además, toda esta ciudad está llena de grafitis firmados con la firma de este colectivo, que, por cierto, aunque el ayuntamiento tiene una partida para limpiar fachadas de pintadas, parece que estas no molestan y no afean a nuestra ciudad. Y por otro lado, tengo un ruego, que es, aprovechando que se ha aprobado una subvención a Cáritas, que atienda a todos los colectivos desfavorecidos, queremos rogarles que se suba la subvención a esta entidad, ya que el 90% de las personas atendidas vienen redirigidas por el ayuntamiento. Sin embargo, la subvención del ayuntamiento solamente cubre el 54,68% del gasto necesario para desarrollar sus actividades. Gracias.
La primera pregunta li contestarem, perquè no, no ho sabem. En aquest moment no sabem realment si Hora Bruixa rep... No reben. Endavant. Doncs endavant, Gemma.
Sí, sí, l'entitat Hora Bruixa no rep cap subvenció municipal.
Ja contesta la segona.
I a nivell de la subvenció per Càritas, l'import que diu, el percentatge que diu, és normal perquè les subvencions no poden cobrir la despesa total de cap entitat. Llavors, aquesta és la per la llei de subvencions, etc. És així, i una administració pública no pot finançar més del 50%. Bueno, no em faci el gest, perquè no pot finançar més del 50%. Dit això, l'altra qüestió és que Càritas està fent tota la tasca vinculada als serveis socials perquè es treballa conjuntament amb Càritas i amb moltes altres entitats del municipi. En el moment en què Càritas planteja o deixa de rebre algun finançament, és aquí on estem treballant amb ells justament per realment garantir que aquesta atenció segueix facilitant a la població que ho necessita. Ja està, res més a afegir.
Gràcies. Senyora Ariadna Sierra.
Sí, la pregunta és sobre participació, en aquest cas. El mandat anterior vam crear un nou òrgan de participació, que era l'Assemblea Ciutadana, per garantir, bueno, espais de debat grans, oberts i adreçats a tothom. Era preguntar si l'actual govern té previst la celebració d'una nova Assemblea Ciutadana aviat, ja que vam acordar fer-ne almenys una l'any, i saber si estava programat.
Senyor Francesc Duc.
Sí, de moment encara no tenim previst, perquè, com saps, l'Assemblea penjava del Consell de Ciutat i el Consell de Ciutat encara no l'hem constituït, perquè encara hem de constituir els diferents consells de barri. I, per tant, és una mica una cadena, doncs, que s'ha d'anar desbloquejant, i en el moment que, doncs, que es constitueixin tots els consells de barri, es podrà constituir el Consell de Ciutat, i a partir d'aquí s'analitzarà, doncs, si hi ha algun tema que creiem que s'ha de portar a l'Assemblea Ciutadana, doncs es farà d'aquesta manera. Gràcies.
Gràcies, senyor Marcos Simarro.
Sí, gràcies. Jo tinc dues preguntes. La primera és en relació al comissionat per persones amb discapacitat, sense ànim d'entrar en una valoració personal, però sí que entenem que és un càrrec nou i, per tant, públic, amb una despesa conseqüent. Doncs ens agradaria saber una mica si hi ha algun tipus de pla de treball previst, unes funcions a desenvolupar. Hem vist recentment que es va presentar totes les activitats al voltant del dia de les persones amb discapacitat, però, bueno, també hem decidit esperar una mica a fer aquesta pregunta, perquè enteníem que havia de funcionar una mica i ens agradaria saber una mica més d'informació. I llavors ens generava el dubte, no, també de si no n'hi havia prou amb els tècnics que ja treballen en l'àmbit, no? Perquè al final, si poses un recurs nou en aquest sentit, en forma d'una persona que hi treballa i que s'hi dedica, i que segurament pot ser molt bé la seva feina, doncs teníem curiositat, com a mínim, en saber si hi ha alguna previsió de fer un pla de treball en relació a aquest comissionat. I no sé si dic l'altra pregunta i així. D'acord, és en relació al reglament de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial. Fins on sabem, hi havia un reglament pràcticament enllestit, si no enllestit, incloia, al nostre entendre, molts avenços en molts sentits, estava llest per ser aprovat, i ens agradaria saber si l'actual govern manté el compromís en relació a aquell reglament, o està o preveu modificacions, o què se n'ha fet d'aquella feina feta. Gràcies.
Sobre la primera pregunta li contestarem en comissió informativa, li explicarem ben explicat. I sobre la segona, senyor Francesc Duc.
Sí, molt breu, però, bueno, també no, és una cadena de fets, com abans. En aquest cas, doncs, això, avui precisament hem constituït el Consell d'Administració de Promusa, per tant, bueno, a partir d'aquí tenim les persones, en tot cas, per fer el debat de si el reglament, en aquest cas, tal com estava tirant davant del qual, o s'ha de fer alguna esmena. En tot cas, bueno, a mesura que fem que avanci la cosa, doncs ja us donem resposta també. Gràcies.
Gràcies, senyora Estrella Salanova.
Sí. Si em permet, aquesta pregunta se la vull dirigir a la senyora Núria Escamilla, no? Per una mica exposar el tema, no? Lamentem que aquests nous pressupostos no siguin una mica més generosos amb la partida destinada a esports, un àmbit que, com tots sabem, necessita un impuls econòmic important per poder ser més competitiu i posar-se a l'alçada d'altres ciutats de similars característiques, no? Que és una mica, jo crec, que l'objectiu comú. Aquests dies hem tingut l'oportunitat de llegir l'entrevista que ha ofert als medis i ens ha explicat una mica que estan treballant en l'actualització del model esportiu en el que podran així revisar el pla estratègic de l'esport, no? Doncs voldríem saber exactament en quin punt es troba, no? I en quin moment ens ho podran presentar. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Núria Escamilla.
Estem treballant. Per tant, encara no et puc concretar res en quan sapiguem alguna concreció, perquè el pla estratègic comporta molts aspectes i en quan ho tinguem enllestit o revisat, doncs ja us farem partícips.
Gràcies, senyor Álvaro Benejam. Senyor Alfredo Bergua.
Sí, dues coses. Una molt ràpida. Ja parlant d'esports, quan teniu previst convocar el Consell d'Esports? I la segona qüestió, en nom del Grup Municipal Popular, ara el dia 12 de novembre es va realitzar el cross escolar, la 25a edició del cross escolar, una efemèride. La setmana passada es van entregar els premis. Nosaltres volíem fer homenatge al que no ha fet l'Ajuntament, perquè darrere tot de qualsevol organització d'un acte d'aquest tipus hi ha persones, equips humans. Per tant, jo voldria fer esment de persones com l'Israel Luque o l'Osvaldo Romero, del Club Muntanyenc, de l'equip de la OMET, encapçalat pel Xavier Requeno, també pel Jordi Tomàs, que era el responsable en aquell moment de l'esport escolar, del Leo Leonelli i l'empresa Leonelli, que va ser la primera empresa que va posar diners i durant unes quantes edicions va posar capital important per tal que el cross escolar fes aquest salt de qualitat, també extensiu a tots els sponsors que es van incorporant després, com l'Hospital General i altres, molts. I també, i m'aturo aquí, pel Ferran Domínguez. Ferran Domínguez va ser cap de servei d'esports d'aquest ajuntament durant molts anys. Ferran Domínguez va ser l'ideari d'aquest cross escolar. Ferran Domínguez ja no hi és en aquest ajuntament i va tenir que marxar d'una manera per la porta del darrere. Ningú li ha reconegut la feina per la qual avui Sant Cugat esportivament és la ciutat que és. També el primer regidor d'esports que va haver-hi, que en pau descansi, el Jaume Tobau. I per què no dir-ho? L'alcalde del moment, el senyor Lluís Recoder. Per tant, ja que l'Ajuntament no ha fet els deures en aquesta qüestió i tenia una mica un gesto per aquestes persones que en el seu dia van fer tot el que, bueno, van posar aquest gra de sorra i que han convertit el cross escolar en el que és, doncs ja que no ho heu fet vosaltres, jo com a representant del Grup Municipal Popular i que conec bé la història d'aquest cross, doncs ho volia posar i dir-ho avui.
Senyora Núria Escamilla.
Sí, efectivament, en aquest cross i perquè arribi la 25a edició ha participat moltíssima gent, efectivament, i amb això vostè doncs té tota la raó. Això no es fa sol, això té una trajectòria i això són molta gent implicada en el saber fer. Li recordo que l'Ajuntament, a través de l'OMET, ha sigut qui ha seguit també en aquest projecte i molta gent implicada. Amb l'Osvaldo vam estar precisament fent la presentació i segurament doncs, hi ha hagut esponsoritzacions doncs, que no hem acabat de donar les gràcies o la gratitud, però és que precisament a vegades donar la gratitud personalment pots caure en oblidar-te en algú i realment jo crec que inclús els ciutadans en aquí ens hem de celebrar, i les escoles i tota la potenciació que hi ha des de darrere dels mestres d'educació física per la participació en aquest sentit, jo crec que tota la ciutat se n'ha d'enorgullir, a part d'aquesta gent que vostè ha dit que segurament doncs, han posat el seu gra de sorra perquè el 25è cross de la ciutat doncs, sigui un èxit.
Només afegir que en la presentació del cross escolar jo vaig participar i bàsicament em vaig dedicar a fer un agraïment a totes les persones, entitats, col·lectius, escoles, empreses, tècnics de la casa que han participat aquests 25 anys en el cross escolar. Personalment ho vaig fer jo, eh? Bueno, vostè no hi era, però jo ho vaig fer.
De forma genèrica, però hi ha una sèrie de persones que crec que per la seva rellevància i el paper que van tenir en el seu dia per posar en marxa això, crec que demanàvem una mica un reconeixement específic. Simplement és això.
Molt bé. Senyora Pilar Gorina.
Sí, faré un parell de precs molt, molt breus. Un és que a Sant Cugat, almenys a Mirassol, no vaig constatar els altres barris, això del Halloween, festa, Halloween, no sé què, és una, diguem com sigui, jo estava fent la castanyada, però el Pompeu Fabra s'estava fent un Halloween allà, un festival. Escolta, cadascú que faci el que vulgui, però sí que em van venir veïns que havien patit perquè s'hauria de tallar el trànsit. El prec és, a Mirassol passa, m'imagino que als altres barris també hi ha, a Pompeu Fabra perquè s'ha anat fent una tradició, doncs si es pot delimitar l'espai o alguna cosa, perquè són canalla molt petita i era perillós. I després també em demanen famílies de Mirassol, que m'imagino que també de tots, és que si la piscina de Mirassol petita, que no puc saber, si pels nadons serà adequada, que ha de ser o d'un clor molt baix, que les piscines públiques normalment el clor és molt alt, i o de sal o de cloració salina. Em demanen si això, aquest tema, o ja està, no, és un prec, si vol contestar ja.
Pel tema Halloween, senyora Cristina Paraire.
Sí, va arribar la petició a via pública, però després es va, com desdir, llavors sí que té raó, som coneixedors o allà a via pública es va comentar que aquest túnel, hi ha una casa que fa un túnel del terror, que té molt èxit, molt, molt èxit, i sí que en aquestes zones que tenim detectades, inclús ho vam estar parlant amb policia o de poder deixar alguna tanca perquè els mateixos veïns doncs posessin, inclús jo diria que al final sí que es va tallar perquè passava un autobús per allà que es va desviar en un horari, o sigui que jo crec que ja estava amb tanques i tancat, eh? De tota manera, prenc nota del prec perquè realment va ser un tema que es va fer com dubtar una mica perquè primer ens van dir que sí, després que no, etc. Val.
I per la piscina de Mirassol, senyora Núria Escamilla.
En el pla hi ha contemplat dos vasos de piscina, un d'aprenentatge, on podrem fer peus perquè el nadó pugui nedar.
Endavant, senyora Pilar Gorina.
Això li asseguro que ja ho sé, ja ho he après i gairebé m'ho sé de memòria. No, és la cloració que no pot ser més de no sé quan, i a les públiques sol ser molt elevat. Bueno.
Ho mirem.
No, és un prec, ja direu.
Ho mirem.
O cloració salina.
Senyora Elena Vila.
Sí, gràcies. Bé, som coneixedors de que la Diputació de Barcelona, dins del programa extraordinari d'autonomia local, que ha adjudicat a Sant Cugat una quantitat, bueno, no menys considerable, de gairebé 1.200.000 euros. I, bueno, voldríem saber, a què es dedicaran exactament, doncs, a què teniu previst el govern municipal a dedicar aquests fons. Gràcies.
Senyor Jordi Puigneró.
A veure, no sé si et refereixes exactament a la mesura que ha aprovat la Diputació per als Ajuntaments referent a un import de 50 milions d'euros a repartir entre tots els ajuntaments, que a Sant Cugat li toquen 600 i pico mil euros per aquest any. Per aquest any no, pels dos anys encara, l'any que ve encara no està aprovat i en tot cas es diu de moment que serà la meitat, però en tot cas està per decidir. Aquest import és bàsicament no és per fer inversió, és per pagar factures. Els ajuntaments, vista la situació econòmica de molts ajuntaments que abans el senyor Álvaro Menejam especificava en la seva llista, també n'hi ha del Partit Popular, doncs resulta que no arriben a final de mes, no arriben a final d'any i per tant per alleugerir aquestes factures la Diputació ha habilitat aquesta línia de pagaments, per dir-ho així, que se'n farà càrrec la Diputació. I és en quant ens toca el que ens toca pel nombre d'habitants que tenim. A què els destinarem? A pagar factures. A quines factures? Doncs el tinent del cap d'Economia ja decidirà.
Gràcies. I el senyor José Gallardo?
Si és un pregunta, no sé. Vam estar reunits amb alguns veïns de Mas Janer i al carrer Lanzarote, abans d'arribar a les pistes, a l'altre costat de la Riera hi ha un terreny, no sé si és pel senyor Àngel o per la senyora Paraire, la veritat no sé per qui va la pregunta. Hi ha un terreny que en teoria és part de Valldoreix, però és terreny municipal de propietat de Sant Cugat. I va estar ocupat, hi ha una zona de bidons i de coses que està justament al costat de la Riera, la gent ha marxat i allà és un perill, sobretot a l'estiu pels incendis, i si hi ha inundacions perquè tot allò va a la Riera. Hi ha alguns bidons de color blau que estan dins de la Riera i ara per fer aquest prec si es pot revisar a nivell de planejament, entenc que s'haurà de revisar, ¿vale? si és veritat el que ens han dit, que és propietat de Sant Cugat, i si es pot fer la neteja o alguna cosa. ¿Vale?
Senyor Àngel Pedrós.
Només puc dir que ja ho mirarem. O sigui, exactament ara no sé de què m'està parlant, però ja ho mirarem.
Ho mirem. Molt bé, si no hi ha cap més pregunta, ho deixem aquí a les 10:10 de la nit. Moltíssimes gràcies. Bona nit a tothom.